David Fernández, bon dia.
Bon dia, Roger.
Com estàs?
Estem, que ja és molt, si no entrem en detalls.
Escolta'm, què hi fem aquí? No, no em diràs que a la Garrotxa hi tens una segona residència?
No, no tinc segona residència, no tinc ni primera, per dir-ho així. Vull dir que estic de lloguer a Gràcia. Tinc vincles, això sí, eh? I fem, què fem? Doncs fem que homenatjar per primera vegada els tres santapauencs que fa 76 anys van conèixer l'horror dels camps nazis. Lluís Massó, Jaume Pujolàs i Miquel Claveguera.
Ara fa 76 anys, no?, de l'alliberament de l'Alemanya nazi.
Sí.
I són tres santapauencs que van estar a Mauthausen, o quins camps van estar?
Van estar a Mauthausen, on va sobreviure Jaume Pujolàs, a Dachau, on va sobreviure Miquel Claveguera, i a Mauthausen, on va morir Lluís Massó el desembre de l'any 41.
Mm. De seguida parlarem d'aquest feixisme, que és una paraula que torna a estar de moda, David, no?
Molt de moda, molt banalitzada, terriblement banalitzada.
Mm. I... però abans, hi ha molta gent que es pregunta a què es dedica David Fernández, perquè sabem que ets periodista, et veiem en moltes manifestacions, veiem també amb la CUP, sabem que ets una veu important, però tampoc amb cap càrrec concret. Aleshores, què fa David Fernández? Com es guanya la vida?
No ho sé, si m'ho preguntés Pablo Llarena, el Suprem, no sabria respondre-li tampoc exactament. És a dir, faig moltes coses, com tanta gent en aquest país, però des del punt de vista del treball, el febrer del 2016 vaig tornar al meu lloc de feina de sempre des del 2004, que és una cooperativa, que és COP57. Som més de 1.000 cooperatives associades i que entra dins d'aquest marc, encara que l'estimat Arcadi i en Jurat diria oxímoron, de que serien finances ètiques o banca ètica.
Banca ètica, d'acord. On tens els diners, tu?
Jo tinc els diners a la Caja Laboral i a COP57.
A la cooperativa mateix?
En dues cooperatives, sí. Estic fora del sistema financer ordinari.
Per tu què és viure bé? Perquè hi ha gent que viure bé és segurament tenir una segona residència a la Garrotxa, aquí a Santa Pau. Hi ha gent que viure bé vol dir anar a bons restaurants. Hi ha gent que viure bé vol dir tenir un 4x4. No m'imagino tu amb aquest esperit de viure bé.
No, jo crec que de les dues darreres crisis simultànies, no sé si consecutives, la del 8 i la que estem vivint encara i que encara en desconeixem els efectes, crec que viure bé és viure amb menys. I a més és viure molt, molt millor, no?
Viure amb menys diners.
Viure amb menys diners, sí, viure, o sigui, fora de la trampa de la frustració permanent, és a dir, que ens conviden a un consumisme, no?, compulsiu i refrenable amb aquesta tireria de la novetat, és a dir, avui et compres una cosa i demà ja estàs cansat i vols la següent, no?, amb aquest fetichisme de la mercaderia, anem a dir així, i sortir-te d'aquesta trampa és un nivell de tranquil·litat que s'apropa, no?, a viure, i també viure intentant viure en coherència, que és molt difícil, eh? Vull dir, és com una flassada que mai t'acaba de cobrir tot.
Tu tens problemes per arribar a final de mes, per exemple?
No tinc problemes per arribar a final de mes, en canvi no deixo de ser, no?, un mileurista avantatjat, no?
Uh-huh.
Però no, perquè gasto poc i m'ho passo millor, i poc és... poc és massa i massa sempre és insuficient, que diria un amic.
Escolta'm, toques la guitarra, no?
Toco la guitarra...
No, tens un projecte musical amb cara i ulls, que és Ovidi 4?
Sí, bueno, és un accident. Saps allò que...
Bueno, és un accident, però envoltat de grans músics com són el Borja Penalba i la Mireia Vives, no?
Sí, en David Caño, sí, no, això és veritat. Vull dir que l'entorn és... Sí, els acompanyo, però és veritat, havia de durar un dia, sí. Estem en un projecte que es diu Ovidi 4, un homenatge així com infinit a l'Ovidi Montllor i Mangual, que per nosaltres sempre diem que ens ha convertit en la millor esmena política, ètica, cultural, a allò que avui anomenem 78, no? Però sí, i ara per sort, havia de durar un any, ha durat 3.000 i ara ja estem en la recta final.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el David Fernández des de la Garrotxa, som a Santa Pau, on aquest cap de setmana també es commemora aquest 76è aniversari de la capitulació de l'Alemanya nazi, amb aquests tres catalans de Santa Pau que van viure també l'infern dels camps de refugiats. David, per tu què és el feixisme l'any 2021? Ho dic perquè aquests últims dies hem sentit frases, ara em deies, s'ha banalitzat molt la paraula, no? Seremos fascistas, pero sabemos gobernar.
Sí, jo crec que això, és a dir, O sigui, el feixisme sempre és una amenaça, i sempre serà una amenaça, no? El feixisme continua sent el que va ser el segle XX, és a dir, la profunda degradació, no?, i denigració de la condició humana i la pitjor versió de nosaltres mateixos. Què significa dir feixisme avui, a l'any 2021, en comparació amb el període d'entreguerres del segle XX? Home, hi ha coses que s'apropen i hi ha coses que distancien moltíssim. I al capdavall, no?, l'extrema dreta, el populisme, no?, dretà, l'extrema dreta neonazi, que també n'hi ha, o el feixisme, són una realitat. Pel cap baix, fa 40 anys, no?, que Le Pen, no?, va fer forat allà on abans guanyaven, no?, les esquerres més alternatives. Aquesta és la història del Front Nacional. Però continua sent una amenaça a la democràcia amb diferents vestits. Ara, que jo crec que també que la revolució realment en marxa, si hem de parlar proper-nos a Madrid, no?, en veritat allò... dir si és Ayuso una feixista o no, jo que tinc clar és que és una neoliberal radical, i em sembla encara, no?, una amenaça igual de greu que l'altra, no? Aleshores, és una amenaça permanent als ciments de la democràcia.
El Partit Popular i Vox han aconseguit una majoria claríssima a la Comunitat de Madrid, democràtica majoria, perquè la gent els ha votat. Aleshores, un govern PP-Vox és un govern feixista per tu? Perquè el que està claríssim és que és un govern democràtic.
Sí, sí, exacte. Però és un govern democràtic i moltes vegades, no?, quan es diu Hitler va guanyar les eleccions, les va guanyar en minoria. Vull dir, el que passa que la resta de dretes li van donar suport de bon paper a altres, no? Aleshores, és un govern condicionat per una força d'extrema dreta que té dins dels seus orígens, no?, nuclis clarament neonazis, feixistes, ultradretants, nostàlgics del franquisme, aquest poti-poti que és l'extrema dreta espanyola, i per tant la gran victòria de Bannon a l'estat espanyol no és Vox, és Ayuso.
Com t'expliques que Vallecas, territori que t'estimes força, hagi guanyat el Partit Popular també?
Doncs m'ho explico dolorosament i en termes generals no per previsible la victòria a Madrid deixa de ser tràgica, no? Però m'ho explico per una extrema... Per molts motius de fons, és a dir, perquè això no ve d'ara, és a dir, no és que hagin passat, ja fa 25 anys que va passar aquest model, no? Aquest model pràcticament de, no?, de nacionalisme econòmic, no?, de dumping fiscal, de, no?, de reduir la llibertat a no trobar-te el teu o la teva ex, però m'aniria a Chesterton, no? Els monstres creixen en els deserts, i crec que en un context d'inseguretats, en un context també que, mira, hem de commemorar, no?, el desè aniversari del 15M, no?, i ens hem de preguntar quantes coses han canviat, no?, i jo crec que allà on fallen les esquerres, les polítiques i les socials, no?, i es trenca allò que s'havia construït, que eren vincles de solidaritat, vincles de suport mutu, vincles de reciprocitat, aleshores entra una altra lògica, com o sigui, l'altre dia el Riechman deia una cosa molt interessant, deia, no us equivoqueu, el feixisme també genera comunitat, una falsa idea de comunitat, el que passa que és una comunitat vertical, disciplinada, pràcticament sectària i jeràrquica, no? Aleshores m'ho explico per aquests canvis mutants a tota Europa, on els antics cinturons vermells han anat mutant a taronges, a vegades transitoriament a liles, no?, i ara a un verd que fa gebre l'ànima, no?
El que passa és que tu, que formes part d'un petit que normalment representa la classe treballadora, com t'expliques que aquesta classe treballadora, que moltes vegades us vota a vosaltres, se'n pugui anar a un extrem tan diferent com pot ser l'extrema dreta, no? Perquè a vegades l'extrema dreta també s'alimenta d'aquest votant i també dirigeix missatges a aquest votant.
És a dir, la diferència, jo crec, que és una cosa que deien molt amb Ciutadans, no?, que Ciutadans guanyava al barri de la Trinitat i al barri de Pedralbes, però amb el programa de Pedralbes, no? I ara passa el mateix. Vox pot irromp els barris més castigats per la crisi i els barris més beneficiats per la crisi, però sempre amb el programa dels de dalt. I en aquest sentit, no?, doncs el programa d'Espinosa a los Monteros per allà.
Però com és que s'ho passa, aquesta classe treballadora?
Doncs s'ho passa perquè són les zones més castigades per la crisi, on hi ha més por, i la por és un motor de tot plegat, o sigui, del pitjor, o sigui, la por pot treure el millor d'un mateix o el pitjor, i també, òbviament, perquè hi ha uns sistemes polítics, mediàtics, culturals, que exploten aquest ressentiment. Jo crec que aquí, que la responsabilitat, si em fas la pregunta a l'escobert, diria, l'estricta responsabilitat és de les esquerres. És a dir, per haver fallat, no?, en el projecte de transformació social. És a dir, si després de 10 anys o ara amb aquest govern som incapaços de regular els preus del lloguer, per dir la cosa més senzilla, que s'està fent altres capitals europees, la impotència, la frustració de que mai res canviarà, s'abona aquesta mena de nihilisme electoral que també dura el que dura, eh?
David Fernández, compres a Mercadona, tu?
No, no molt.
On vas a comprar al mercat?
Mira, jo compro de barri sempre, a proper, compro... Tinc una cooperativa també de consum ecològic, que es diu Més Fresques que un enciam, i que fan repartiment setmana a la Vila de Gràcia, i quan no compro ja al barri, a l'entorn de la Gràcia Sud, no vaig mai a la Mercadona, això segur, soc bastant prim mirat, no? on poso els diners, i la carn doncs la compro un cop al mes a Berguedà.
Explico i li pregunto al David per si compra el Mercadona, perquè ell és un bon amic i va treballar a La Directa, que és un mitjà de comunicació que aquesta setmana va publicar a xarxes un reportatge, o el que semblava un reportatge, l'abans d'un reportatge, amb un rentat de cara, d'imatge, bàsicament, de Mercadona, que explicava que era un negoci cada vegada més sostenible i tota la pesca. Què passa? Que molts ens ho vam empassar i vam dir, ostres, La Directa fa un periodisme que no tenia res a veure amb el que havia fet fins ara de denúncia social, no? Aleshores, què passa? Que això era mentida, era una fake news, perquè realment feia una campanya de captació de socis. Molts ens ho vam empassar i vam dir, carai, quin as a la màniga que s'ha tret La Directa. Va ser idea teva, això, no?
No. Ho nego rotundament davant aquí qualsevol tribunal. Va ser idea dels companys i companyes de la Directa, i també amb una reflexió, no? No ho va fer un dia qualsevol, ho va fer el dia 3 de maig, Dia Internacional de la Llibertat de Premsa, una llibertat de premsa que sempre està, no?, amenaçada, condicionada o extorquida, no?, pels poders econòmics, perquè tots sabem que molts mitjans depenen de la publicitat de grans corporacions. És el cas de Mercadona, que ens podem trobar inserint publicitat, no?, o fins i tot, no?, amb publireportatges pagats, que pensa, no? Pues finançat per Mercadona, una cosa que trobes cada cop més en la premsa escrita i fins i tot en premsa digital. El reportatge era totalment al contrari, és a dir, un Mercadona més són 10 botigues menys, aquesta paradoxa que estem defensant els mercats, no?, de Barcelona, i tots a sota tenen un Mercadona, no? Aleshores, no, el que passa que La Directa va haver d'anticipar el desmentiment, ho havia de fer dimarts a les 8 del matí i ho va anticipar.
I va haver tan ressò la xarxa.
Tan ressò les xarxes, i a mi, per mi la lliçó fonamental és, per molta gent va ser creïble, és a dir, que ja no hi ha res en què creure, no? És a dir, que és possible que algú compri
La Directa. Fins i tot La Directa es vengui.
Sí, exacte.
Tu creus en el periodisme de trinxera, tu que ets periodista?
Jo crec que en el periodisme, les trinxeres, no li diria de trinxera, diria que crec en el periodisme, no?
Però el periodisme militant.
O el periodisme d'investigació, que per dins deia que no n'hi ha cap altre. Però jo crec que en el periodisme, crec en els orígens del periodisme, és a dir, era un quart poder que en teoria controlava els altres tres, i al final darrerament s'ha convertit en el primer, no? Com deia el Bernils, els mitjans de comunicació són els exèrcits del segle XXI, però jo crec que sí, jo crec que el periodisme no ho canvia tot, però pot ajudar moltíssim a canviar les coses, no? Les percepcions, les reflexions, i crec que en un periodisme jo estic, m'agrada la paraula militant, és a dir, s'ha de militar, perquè de fet jo fa molt de temps que vaig decidir militar amb el periodisme, és a dir, no guanyar-me la vida com a periodista, però sí fer periodisme.
Escolta'm, fa 10 anys del 15M a tu et van estomacar, crec, en un desallotjament, a més amb un mosso d'esquadra que ha estat condemnat per aquells fets, que és el Jordi Arrasa, sí. I que no sé si... Crec que va tenir una condemna de presó, no sé si és a la presó ara mateix.
No, actualment és el responsable dels TEDx, dels Mossos d'Esquadra. Hi ha dimissions laterals i dimissions cap amunt. Jo crec que, en fi, que la qüestió és... és com un... va despullada, no? És a dir... Va costar moltíssim aquella primera condemna, d'aquelles càrregues de plaça Catalunya que van indignar tothom el 27 de maig del 2011, doctrina Felip Puig, no? Va haver-hi 122 ferits, 57 van posar denúncia. Jo vaig fer la primera victòria, va ser una condemna molt lleu, i després aquella primera sentència sí que va derivar amb una segona sentència que sí que inclou penes de presó, que està recorreguda al Tribunal Suprem, i que, com em conec una mica el circuit de la impunitat, també pot acabar el Consell de Ministres amb un índult. El problema és que la brutalitat d'aquell dia la sabem des d'aquell dia, és a dir, el 28 de maig el mateix govern ja podia demanar disculpes, no? I dir que això no tornaria a passar i apartar aquella persona de l'ordre públic, però no, no. I el dia, i em consta que el dia que el traslladen, no? I ja no està a l'Azarro, a l'àrea de recursos operatius en primera línia de carrer, el seu despatx, que està clausurat, apareix ple de cartells de suport dels propis Mossos d'Esquadra.
Tu no creus que els Mossos d'Esquadra, i en especial la Brimo, són necessaris per mantenir l'ordre públic a Catalunya?
Jo recordo que en el meu fugisser pas pel Parlament, la primera roda de premsa que vaig fer va ser un 4 de desembre, després d'una roda de premsa de Felip Puig, i vaig dir que aquest país tenia un problema que es deia Brimo, i ho continuo pensant. Aleshores, que una policia en un context europeu, anem a dir-ho així, necessiti una unitat d'intervenció en ordre públic, em sembla que és així. Ara, que veiem la Brimo a un 1 de maig convocat, no ho sé, per comissions UGT, on saps que no, o sigui, l'accés de presència no? I de mostrar permanentment aquestes unitats com garant de l'ordre, em sembla un discurs que entra dins de les derives autoritàries, no? Com si fes falta els antiabrots per garantir la convivència. Crec que cal un model profund del model d'ordre públic.
Si tinguessis un fill i et digués que vol ser mosso d'esquadra, com reaccionaries?
No tinc fills encara. No reacciono, bueno, jo he pres molt en aquests últims anys, en aquesta dècada que ho hem vist tot, no? Jo he pres moltes coses i al final fins i tot en l'època del Parlament m'ha tocat no? asseure amb diferents sindicats de Mossos d'Esquadra i he pres moltes coses també de l'alteritat, no? Però no esperaria que no ho fos, però en fi. També diria que la Brimo són 600 agents, no? I els Mossos són 18.000 agents, no? I no ho sé què li diria, no aspiraria, perquè crec que tal com funciona l'ordre mundial actual, ser policia és fonamentalment defensar un ordre injust, no? Aleshores, li recomanaria per ètica pràctica, no?, que busqués altres agents. També és veritat que altres et diran que a tot arreu hi ha combat, no? I que, per tant, la lluita per un model de seguretat pública més o menys democràtic també és una lluita que ens incumbeix a tothom. També vaig aprendre que les bales de goma les disparen tècnicament els Mossos i que els desnonaments els materialitza tècnicament els Mossos, però qui els ordena la veritat són els polítics.
Precisament el paper dels Mossos va estar en les negociacions per formar govern a Catalunya. Creus que tindrem govern de coalició a Catalunya o no?
Doncs hores d'ara, la veritat és que t'ho podria dir tot. Jo crec que no ho sé, sincerament, perquè com estem en aquest país on la pluja no sap ploure i on crec que hi ha tantes tensions, retrets i ferides obertes acumulades, és segons amb qui parlis. No?
Entre aquí.
Fonamentalment entre el que és el món d'Esquerra i el món de Junts per Sí i fins i tot a altres, no? altres derivades com pot ser el PDeCAT. O sigui, segons en qui parlin, jo crec que aquí hi ha com un procés de pau simultani i múltiple abans d'anar a la hipotètica, no? a l'holograma de la mesa de diàleg, anem a dir-ho així. És a dir, segons en qui parlis de Junts, no? pots trobar que sí que et diuen que finalment hi haurà govern i et donen algunes raons bastant versemblants i segons en qui parlis sembla no? que aposten perquè Esquerra governi en solitari. No?
I a tu què et diu el nas? No ho saps.
Jo, a mi el que em diu el nas és que finalment n'hi haurà, però...
De coalició, eh?
De coalició, i encara continuarà, una mica més, en fi, no ho sé com dir-ho, aquest serial, no? Perquè a veure quin acord fan, quan facin l'acord hi ha un acord previ amb la CUP, no? Però no descarto res, el procés, o allò que anomenem procés m'ha ensenyat a haver d'assumir totes les opcions com a possibles.
Què legitima aquest 52% de vot independentista?
Jo crec que legitima fonamentalment la derrota de 3 anys de repressió, fonamentalment. I relegitima la pròpia proposta de projecte democràtic de l'independentisme. I acalla moltes veus que havien somiat derrotar l'independentisme en el seu terreny, és a dir, en les urnes, que crec que era l'intent fantasiós d'una part de l'Estat.
Legitima la unilateralitat?
No, ni molt menys. Jo crec que no. És un esglaó més en el camí, no? A avançar cap a la plena autodeterminació. Legitima, per suposat, l'exigència incaducable d'una sortida de la repressió, d'una sortida democràtica al conflicte, d'una sortida social a la crisi, perquè té moltes lectures, que també hi ha un canvi històric tectònic, no? En el propi sobiranisme, que gira clarament a l'esquerra. I jo crec que és una derrota, és a dir, és un missatge clar a que 3.250 persones represaliades, exilis i presons no han pogut, no, amb un bloc històric democràtic que reclama la plena sobirania d'aquest país. Però d'aquí a si això no, és una duï, perquè també hi havia molt baixa participació, no? Doncs no, en primera instància perquè el propi sobiranisme no va plantejar com unes eleccions no, referendàries o plebiscitàries. Per tant, no, jo crec que legitima moltíssimes coses i jo crec que ens hem de posar, tant de bo ho poguessin veure, no? Que ja que són periodistes, aquell 14 de febrer, no sé, passades les 11, quan ja era tot definitiu, doncs les cares de Moncloa, les cares dels jutges del Tribunal Suprem, les cares de la cúpula militar, les cares, no, d'uns quants, les cares de, no, d'altres partits, d'altres dirigents dels partits de Catalunya, no?
Molta gent et recorda per dues imatges, no? Una és l'abraçada amb Artur Mas al 9-N, sí, la nit, sí. I l'altra és l'espardenya que va simular ensenyar-li a Rodrigo Rato qui li vas dir gàngster al Parlament. Amb quines imatges et quedes d'aquestes dues? Perquè n'hi ha una que te l'han retret molt, segurament és l'abraçada.
Home, en la mesura en què és el passat, no puc renunciar a cap. Vull dir, les dues són realitat, i la veritat no renuncio a cap. És a dir, en les mateixes condicions faria el mateix, potser amb la de Rodrigo Rato encara hagués anat més enllà, no? Però faria el mateix, o sigui, crec que, no? Crec que l'abraçada la vaig fer perquè volíem, o ens la vam fer perquè volíem, per cert, i en el context de, no? De gent molt, molt, molt diferent, que pensa coses no diferents sinó contràries, no? Però que es van posar d'acord per una raó democràtica, que es deia urna, no? I aquella nit jo crec que va ser també una certa idea de país contradictori, on la verge és negra i el goril·la és blanc, però que és una constant històrica, que és només avancem quan anem junts i alhora, no? Per moltes contradiccions que hi hagi. I l'altra, em dol més, jo crec, em dol més perquè continua sent la imatge de la impunitat del sistema. És a dir, Rodrigo Rato no és l'única persona, no? que hauria d'estar a la presó, i ha sigut el boc expiatori, no? del sistema financer. De fet, recordo una de les últimes absolucions de Bankia, si recordes l'absolució d'una de les causes, que la pròpia sentència del Suprem va dir és que si condemnem aquest senyor hem de condemnar tot el sistema financer, l'operador i el regulador. I tenia raó aquella reflexió, però són tan covards que per no haver de condemnar tot el sistema, que ens ha costat, com bé saps, 50.000 milions d'euros tirats a la paperera, no? de la banca, doncs allà estan. I em quedo moltes coses més, eh? Molts aprenentatges més allà de la instantània de la, no? de la societat de la imatge on estem.
Última pregunta. Molta gent es pregunta per què no et vas presentar el 14 de febrer a les eleccions a Catalunya, quan alguns indicis o alguna declaració teva al principi apuntava que potser sí. Per què no vas fer aquell pas?
Una bona pregunta. Quanta estona tinc per respondre?
La que necessitis.
No, és broma. Si m'ho vaig arribar a dir que m'ho pensava, perquè el context de Covid ha canviat moltes, moltes coses, perquè òbviament el risc de retrocés autoritari i de deriva antisocial està a l'ordre del dia. No, som un país normal, és a dir, tenim un 20% d'exclusió social i un 35% de precarietat crònica, no? I això no hi ha qui ho aguanti, no? O sigui, és insostenible. I perquè veia moltes coses. Ara, també per cultura política, és a dir, jo crec en els relleus i crec en els equips, i jo continuo fent feina amb la CUP, amb companys de la CUP i no de la CUP, amb moltes altres esferes, no? I crec que hi ha molt més feina fora, fins i tot, que dins, no? I també perquè ja que fa 10 anys del 15M, i la pregunta no és si les places estan allà, continuen estant allà, la pregunta és on estem nosaltres, no? I crec que també en la recerca de dispositius polítics de transformació social hi ha hagut un excés dels hiperlideratges, no? De les estructures molt mediàtiques, no? I molt això, no? Hipertrofiades per dalt, no? I no hi crec, no hi crec.
David Fernández, moltes gràcies i molta sort.
Igualment, Roger.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.